millors. Portem el que portes dins.
No ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts al No ho sé en un vespre d'estupor. Tot i que és evident que quan no fas les coses bé, acaben sortint malament. L'ampliació de l'aeroport del Prat no es farà, si més no, de moment. Ara entrem en els detalls. El govern espanyol ha anunciat, la ministra de Transport Raquel Sánchez ha vingut aquesta tarda expressament a Barcelona per anunciar que el govern espanyol renuncia a fer la inversió de 1.700 milions d'euros per ampliar l'aeroport del Prat. I diu que ho fan pel vaivé del govern de la Generalitat a l'hora de defensar el projecte públicament. Per un cantó, pacta l'ampliació, però públicament podríem dir que en renega fins al punt que s'apunta que és possible que algun conseller pugui participar en la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport que han convocat entitats ecologistes. A mi ser repicant, ahir ho apuntàvem també en el temps de la tertúlia, la dita diu que no es pot ser als dos llocs alhora, i això ja ho sap tothom. Bé, el govern no s'ho esperava, això ha agafat el president aragonès tornant del País Valencià, i el vicepresident Puigneró, que és qui va fer aquest acord, qui el va tancar amb el govern espanyol, que és a Brussel·les, i que per cert ha convocat una roda de premsa com a Junts per Catalunya, no com a vicepresident del govern de la Generalitat. Això és sorprenent, és a dir, tots aquests gestos són importants i diuen alguna cosa. De fet, Puigneró, ara ho sentirem, ha criticat la decisió unilateral i per sorpresa del govern espanyol, però ha assenyalat el que considera, ha dit, frivolitat i populisme d'alguns en els últims dies per la seva posició desmarcant-se d'Esquerra Republicana. Bé, jo vull pensar que al final la partida hi ha un punt de tacticisme en tot això i que no s'acaba aquí. Vull pensar que encara hi ha marge per debatre, perquè això és que estem en una situació en què ja no estem parlant de si sí o si no, és que s'ha negat el debat, és a dir, ens hem perdut el debat. L'ambigüitat política, que és el contrari de la valentia política, ha impedit el debat de futur de país, que és un debat que és imprescindible, és un debat econòmic, és un debat mediambiental, sobre el projecte de futur de la principal infraestructura del país. I després ja es prendrà una decisió. Però és que s'ha impedit el debat. El partidisme a Catalunya, però compte, també el govern espanyol, ha enverinat aquest predebat. En direm predebat perquè sense proposta no es pot fer un debat seriós. I per tant, aquest debat que hi ha hagut fins ara no és un debat seriós. No hi havia proposta ferma sobre la taula. I en això ens hem quedat, en aquest predebat. Compte, però, perquè si des d'Esquerra s'ha jugat a tenir un peu al govern i un altre al carrer, i a l'activisme. De fet, ara sentirem avui mateix la secretària general adjunta del partit explicant com es repartirien els papers als agents diferents del partit el dia de la manifestació. També és veritat que el govern espanyol pateix aquest mateix problema amb els comuns a Catalunya. Avui mateix l'alcaldessa Ada Colau demanava aturar el projecte que Podem i el PSOE, des del govern espanyol, han pactat amb el govern de Junts i d'Esquerra. Què, com us quedeu? Embolica que fa fort.
RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 3 minuts i mig, a 8:45 del vespre, no podeu anar a dormir sense saber que... El govern espanyol ha suspès l'ampliació de l'aeroport del Prat en un anunci sorpresa de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que assegura que se'ls ha acabat la paciència amb la posició del govern davant l'ampliació de l'aeroport. Els últims dies, des del govern i sobretot des d'Esquerra, s'havien mostrat en contra de l'afectació mediambiental que tindria aquest projecte, tot i que no està definit, i fins i tot havien assegurat que anirien a la manifestació del 19 de setembre a Barcelona en contra d'ampliar l'aeroport, una ampliació pactada pel govern d'Esquerra Republicana i Junts amb el govern de PSOE i Podem. Bé, tot plegat ha provocat que aquesta tarda el govern espanyol hagi deixat en paper mullat la inversió de 1.700 milions d'euros al Prat. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha apuntat directament la Generalitat com a culpable de tot plegat.
Transcurrido algo más de un mes desde que hicimos público dicho acuerdo, consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat.
Ha estat en una roda de premsa sorpresa des de la delegació del govern espanyol a Barcelona, Adrià Santasusagna.
Falta de confiança i poc suport nítid del govern. Són les paraules que ha utilitzat la ministra de Transport, Raquel Sánchez, per anunciar que la Moncloa suspèn la inversió de 1.700 milions d'euros per ampliar l'aeroport del Prat. Les dues parts havien arribat a un acord a principis d'agost, però el govern espanyol diu que la posició de la Generalitat ha anat canviant radicalment. Per això, davant el poc suport al projecte, Raquel Sánchez diu que aturen l'ampliació.
La Generalitat de Catalunya no tiene una decisió madura sobre esta gran inversió. En los últimos días el gobierno ha cambiado su posición. Incluso hemos conocido que miembros del gobierno de la Generalitat puede que asistan a la manifestación del día 19 en contra de este proyecto.
La mateixa ministra de Transports ha vingut expressament a Barcelona per fer l'anunci. La decisió s'ha pres avui mateix i s'ha comunicat al vicepresident Jordi Puigneró poca estona abans de la roda de premsa.
De fet, el vicepresident Puigneró acusa el govern espanyol d'haver trencat de manera unilateral l'acord per l'ampliació del Prat. Considera que és l'enèsima deslleialtat de l'Estat amb Catalunya, però també retreu a Esquerra Republicana, els seus socis de govern, haver-s'hi posicionat públicament en contra. Els republicans també s'hi acaben de referir, ho veuen com un xantatge de l'Estat, Segiró.
Puigneró, que per cert ha comparegut sota imatge de Junts per Catalunya i no del govern, reivindica que era un molt bon acord pel país perquè, insisteix, garantia tant l'ampliació del Prat com el respecte a l'entorn natural i acusa la Moncloa d'haver-lo trencat de manera unilateral i deslleial.
Un govern que ha trencat unilateralment un acord que representava una inversió important per Catalunya, una inversió de 1.700 milions d'euros, en aquest cas amb una infraestructura fonamental pel progrés d'aquest país. Estem, per tant, davant d'una nova deslleialtat del govern espanyol.
I llança un dard als seus socis de govern per haver-s'hi posicionat en contra. Diu que no es pot avançar cap a un país de progrés posant en dubte les infraestructures i assegura que ja ha fet arribar aquest missatge al president de la Generalitat.
El meu malestar i el meu enuig per la confusió generada per part d'alguns a Catalunya respecte a aquest projecte aquests darrers dies, com pot ser les infraestructures aeroportuàries de Catalunya. Així també ho he traslladat en el mateix president de la Generalitat. Crec que hi ha manifestacions que són i que podrien haver sigut estalviables.
Els republicans, de moment, a través de Twitter, denuncien que la inversió, diuen, era un xantatge del govern espanyol que està a les antípodes, asseguren, dels consensos del país.
El cert és que la divisió sobre l'aeroport del Prat no només es produïa al govern de la Generalitat, el Consell de Ministres tampoc anaven tots a l'una. Mentre que els ministres del PSOE apostaven per l'ampliació sense fissures, els d'Unides Podem mostraven recel per si tocava l'espai natural de la Ricarda i pel model de país que representava. De fet, Ada Colau avui mateix ha demanat que s'aturés el projecte.
Igual que en Catalunya, jo l'he pedido al president aragonès que retire ese acuerdo que creo que se hizo de forma precipitada en pleno mes de agosto. También se lo pido a la ministra de Transportes, ¿no? Que entiendo que AENA depende del Ministerio de Transportes. Le pido que se paralice ese acuerdo porque va en contra de todo lo que estamos diciendo.
Precisament la ministra de Treball i líder d'Unides Podem, Yolanda Díaz, demà al matí visita la Ricarda, es manté de fet aquesta visita, acompanyada de l'alcaldessa de Barcelona i també de l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, per mostrar el seu rebuig a l'ampliació. És una visita convocada des de fa dies i que després de la decisió d'avui, hores d'ara, es manté. Per tant, la ministra Raquel Sánchez, que apunta a l'ambigüitat política d'alguns membres del govern o del govern de la Generalitat, ella no ha especificat de qui parlava, però una unitat política que tampoc no hi és en el govern format per PSOE i Podem. Bé, veiem quina era exactament la inversió que s'havia projectat sobre l'aeroport del Prat i que ara està retirada. Eren 1.700 milions d'euros per l'ampliació del Prat pels propers 10 anys. L'objectiu era convertir l'aeroport Josep Tarradellas en un hub intercontinental i descongestionar part de l'activitat cap als aeroports de Girona i Reus. Ana Pujol.
Ho van tancar el 2 d'agost la ministra Raquel Sánchez i el vicepresident Puigneró en una trobada secreta que va eclipsar la reunió bilateral Estat-Generalitat. La idea del pacte era connectar els tres aeroports a través de l'alta velocitat a uns 30 minuts de distància. D'aquesta manera es volia augmentar el nombre de vols intercontinentals al Prat i ampliar més les operacions de 80 a 90 per hora, el màxim establert. El text no concretava quin era el tractat definitiu de l'ampliació, tot i que apuntava a allargar el camp de vol de la tercera pista, direcció a la Ricarda. En tot cas, ho deixava per més endavant a l'elaboració del pla director i en mans de la Comissió Europea, que en tindria l'última paraula. Segons càlculs del govern espanyol, la inversió permetria crear 83.000 llocs de treball directes i 365.000 d'indirectes.
Ara fa uns minuts sentíem les declaracions que feia Ada Colau i us explicaven que, de fet, demà la alcaldessa de Barcelona acompanyarà en una visita de la ministra i vicepresidenta Yolanda Díaz per fer un tomb i conèixer la ministra l'entorn natural de la Ricarda i que, per tant, demostra d'alguna manera la preocupació per part dels ministres de Podem per aquesta ampliació que s'estava projectant a l'aeroport del Prat. El que dèiem, tampoc unitat ni consens en el govern del PSOE i Podem. En tot cas, Raquel Sánchez, la ministra de Transports, ha volgut explicar i justificar la seva decisió assenyalant les diverses veus dels últims dies del govern i també dels partits que hi donen suport que han carregat contra el projecte d'ampliació i que el fet que no descartessin participar en la manifestació contrària que hi ha prevista per diumenge de la setmana vinent a Barcelona. Pep Tormos.
A finals de la setmana passada, Pere Aragonès demanava a Aena que rectifiqués el pla perquè preservar els espais naturals és una obligació no negociable i ahir la portaveu del govern, Patrícia Plaja, anava un pas més enllà i no descartava que alguns consellers poguessin participar en la manifestació contrària a l'ampliació del 19 de setembre.
A hores d'ara no tinc coneixement de si els membres del govern participaran a la manifestació del dia 19, però també li he dit que no em sorprendria que algú hi participés.
I avui la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, confirmava que Esquerra seria en aquesta manifestació perquè, segons ha dit, no els convenç el projecte.
Ha de tenir en compte també doncs, tota la lluita contra el canvi climàtic i, per tant, el model turístic que volem al nostre país. I si això ho podem defensar dels del govern, ho defensem. I si això ho podem defensar des dels ajuntaments, ho defensem. I si això ho podem defensar des de les manifestacions, doncs ho defensem també a través de les manifestacions. I aquí, per tant, no descartem que membres del govern també hi participin. Membres d'Esquerra Republicana, evidentment, hi serem.
Junts per Catalunya confiava esmenar el projecte durant les negociacions.
Esclar, és que sentim unes declaracions parlar del projecte quan venim de divendres, en què potser no ho recordareu, es va filtrar el DORA, el pla, el projecte d'Aena per l'ampliació de l'aeroport del Prat i que efectivament en aquest pla d'Aena, que és un pla inicial, hi ha afectació sobre la Ricarda. Es filtra aquest document, surt l'alcalde del Prat de Llobregat dient, escolteu, ens heu enganyat, hi ha afectació sobre la Ricarda perquè ho diu aquest pla, el DORA. Aldora. I aleshores, com a reacció a això, surt el govern de la Generalitat a explicar que no, que aquell pla no és el definitiu, que aquell projecte no és el definitiu, que el projecte final serà el que negociïn el govern de la Generalitat amb el govern espanyol. Per tant, quan sentim declaracions de la portaveu del govern o de dirigents dels partits que formen el govern apuntant a que el projecte no ens convenç, però de quin projecte estan parlant? Si s'ha de negociar encara per part dels dos governs. És que encara no hi ha projecte. Ens hem quedat en el predebat. En el predebat. Bé, la decisió ha agafat el govern amb el peu canviat. El vicepresident Jordi Puigneró, que havia comandat de fer les converses, és a Brussel·les, i Pere Aragonès es troba tornant de València, on avui s'ha reunit amb Ximo Puig. Precisament la trobada ha servit per comprometre's a lluitar plegats per exigir més recursos al govern espanyol i reclamar més diners dels fons europeus.
Tots dos presidents han deixat clar que les seves comunitats estan mal finançades, que pateixen dèficit fiscal i que això ha de canviar. Aragonès i Puig han reconegut que, tot i tenir projectes polítics diferents, han d'anar plegats per exigir més diners dels fons europeus.
Tenim camí compartit per davant la necessitat que, de cares a l'any 2022, els fons extraordinaris Covid es puguin continuar sent presents. Tenim un infrafinançament de molts àmbits, però especialment es manifesta en l'àmbit de la salut.
Necessitem un finançament just per mantenir un estat del benestar potent que faça front a les situacions de dificultat i també de creixement sostenible.
També hem parlat de la taula de diàleg entre Catalunya i Espanya. Aragonès exigeix que Pedro Sánchez hi sigui, mentre que Ximo Puig no s'hi ha volgut mullar.
8:44 i compta amb això perquè és un gerro d'aigua freda que hem sabut també aquesta tarda. El gir de guió en el cas del jove homosexual presumptament agredit diumenge al barri de Malassanya de Madrid. El noi avui ha rectificat la versió dels fets i ha explicat a la policia que les lesions que li van fer van ser consentides mentre mantenia relacions sexuals. Madrid, Marc Poyato.
Sí, el jove ha rectificat, diu que les lesions que li van fer, que recordem que eren un tall al llavi i unes marques amb arma blanca a la natja, concretament amb la paraula maricón, van ser consentides. Durant aquests dies la policia ha estat buscant els 8 encaputxats que el jove deia que eren els autors de l'atac. Deia que el van atacar diumenge passat a les 5 de la tarda a l'entrada de casa seva al barri de Malassanyà. Fonts policials expliquen a RAC1 que els agents han estat visionant imatges de càmeres de seguretat i buscant testimonis, però no hi havia res que quadrés i els 8 agressors no apareixien per enlloc. Per això han decidit tornar a cridar el jove i l'han tornat a interrogar durant una bona estona. Finalment ha confessat que la història no era certa i que les lesions li van fer amb consentiment.
És que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que en aquest cas de Malassanya, en fi, que és un fet puntual i anecdòtic i demana no banalitzar el cas perquè pot provocar que les víctimes denunciïn encara menys.
Que vuelvo a decir que es un hecho, permítanse y entiéndaseme la palabra, anecdótico, es decir, porque es, los delitos de odio se han incrementado y evidentemente hay conductas públicas, conductas en las redes que fomentan los delitos de odio y no banalicemos.
Ah, són declaracions, per cert, a la Sexta aquesta mateixa tarda. Deixant de banda el cas de Malassanya, el que és un fet és que les agressions homòfobes han augmentat. De fet, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, avui ha explicat al món a RAC1 que han detectat grups que surten de cacera, diu, a la recerca de víctimes homosexuals.
Trames organitzades, no consta grups de persones que sí que es reconeixen i surten, doncs per això que n'has dit abans i que en diuen ells la cacera, doncs sí, és evident que sí. I em sembla que això ens ha de tenir molt al davant, perquè és especialment greu.
I des dels Mossos d'Esquadra confirmen un augment de les denúncies. Benet Iñigo.
Sí, han crescut un 25% durant el primer mig any. Han passat de 74 l'any passat a gairebé un centenar aquest 2021. I d'aquests casos se'n resolen 7 de cada 10. Per abordar aquest problema creixent, el cos va posar en marxa una nova unitat per delictes d'odi que estarà plenament operativa aquesta tardor, però que ja va començar a treballar abans de l'estiu, justament per una de les agressions fetes en grup, la de la platja del Somorrostro de Barcelona, que va acabar amb 4 detinguts. Un atac en grup, però espontani. Els Mossos no tenen constància de bandes organitzades amb estratègies definides o jerarquia preparades per cometre aquest tipus de delicte.
Mentrestant, la Moncloa manté la reunió de la comissió que analitza els delictes d'odi i que de manera extraordinària presidirà Pedro Sánchez. Va ser la primera resposta a la suposada agressió denunciada pel noi de Madrid. El Ministeri de l'Interior remarca que s'estan incrementant els delictes d'odi contra la comunitat i la LGTBI. El president espanyol, de fet, ha enviat aquest missatge directe cap als partits de la dreta.
No habrá otra vez armarios. Lo que sí que habrá, como hay, es un gobierno comprometido con la diversidad y que va a poner todos los medios para evitar los delitos.
De fet, les esquerres miren cap a Vox i li demanen que deixi d'emparar discursos radicals que fomenten la violència cap a minories. Madrid, Jordi Armenteres.
Si avui és Marlaska qui assenyala Vox.
De un caldo de cultivo que se va generando en una sociedad con conductas, con manifestaciones, con discursos, tanto en el ámbito público por algunos representantes, en las redes sociales, también por grupos de redes sociales.
I des de l'ultradreta, Ortega Smith s'indigna.
Se nos ponga como los causantes de la violencia. Por denunciarla hay que ser miserables y desgraciados.
A més, el PP ha generat el discurs per acusar el govern espanyol de voler desprestigiar Madrid per un suposat increment de delictes d'odi que a Martínez Almeida, l'alcalde, no li consta.
No se puede calificar a Madrid como una ciudad homófoba como se está haciendo desde la izquierda, entre otras cosas porque las comparaciones son odiosas, pero es cierto que en Barcelona, con menos población, en el 19 hubo el doble de agresiones homófobas y en el 2020 hubo una tercera parte más.
Totes aquestes declaracions, això sí, són anteriors a la confessió del noi que va denunciar falsament, o això ha dit aquesta tarda.
Bé, sobretot plegat, escoltem el comentari de qualitat que hi posa pel nou C de RAC1 el psicoanalista José Ramón Ubieto.
Un acte violent té sempre una lògica particular. És la decisió que un pren quan renuncia a la paraula com a vehicle de comunicació. Aquesta violència s'alimenta de l'odi que cadascú genera sobre allò que rebutja, allò de si mateix que no li agrada i que veu reflectit en un altre. Maricón de merda diu més del que ho diu i del seu rebuig que no del destinatari. Aquesta raó particular se li afegeixen els discursos que nodreixen allò individual i que legitimen la realització d'aquest acte violent. Són discursos que maten, perquè cerquen l'eliminació física de l'altre. No es tracta de paraules, són marques d'odi tatuades al cos.
11 minuts i les 9. Salut insisteix que estudien aplicar el certificat sanitari per entrar a restaurants, espais culturals o bé discoteques. Després que ahir en la portaveu de govern o el president de la Generalitat ho neguessin, avui Carmen Cabezas ha repetit que la mesura està sobre la taula per fer créixer la vacunació. Dani Cortés.
Fa una setmana Pere Aragonès deia que de certificat Covid ni parlar-ne.
Jo crec que no és plantejable, com a mínim de moment, per diverses raons. La primera és perquè la vacunació encara està en marxa. Al contrari d'altres països, aquí no hi ha una resistència significativa i una oposició a la vacunació per una part significativa de la població.
I avui Carmen Cabezas ha dit tot el contrari. Diu que la mesura s'ha d'estudiar per si ajuda a convèncer gent que es vacuni.
A nivell tècnic, nosaltres estem proposant que se mirin totes les possibilitats que poden tenir una influència en una cobertura de la vacunació. I llavors és un dels elements que s'estan estudiant a nivell estatal, sí.
De fet, recordem que el juliol el govern ja va voler aplicar una mesura semblant per concerts amb més de 500 persones de peu, però finalment ho van desestimar perquè els casos van pujar moltíssim a la cinquena onada.
Mentre les autoritats sanitàries estudien doncs, si s'aplica el certificat sanitari, el fet és que de moment la campanya de vacunació està estancada. Ahir es van posar 29.000 vacunes i el percentatge de persones amb la pauta completa només ha crescut dues dècimes en les últimes hores. Això sí, el govern calcula que entre els vacunats i els que han passat la malaltia els últims 6 mesos hi ha un 73% de la població amb immunitat, ho ha dit també la secretària Carmen Cabezas.
Nosaltres podem arribar a aquesta població immunitzada de dues vies, o bé per la vacunació, que és la via ideal, i d'aquí tenim aquest 69,1% de persones que tenen ja la pauta completa, però a més tenim tota una sèrie de persones que han patit la malaltia en els darrers mesos.
A banda de continuar insistint a la població perquè s'immunitzin, la propera feina dels equips de vacunació serà posar la tercera dosi a les persones immunodeprimides. Catalunya calcula que serà a 15.000 persones. La Comissió Interterritorial ho ha aprovat avui i, de fet, les comunitats autònomes les podran administrar a partir de demà mateix. Educació oferirà formació telemàtica als estudiants d'FP que es quedin sense poder-se matricular a un curs. Aquesta és la resposta del departament a l'allau de sol·licituds que ha rebut aquest any per fer un cicle de formació professional de grau mitjà. Ara bé, el conseller diu que a l'hora de la veritat seran molt pocs els que hauran de recórrer a les classes a distància. Com s'explica això, Udal Martínez?
Doncs perquè el departament ha posat 6.500 places extres a disposició dels candidats. La majoria són de nova creació, tot i que també n'hi ha 2.000 de les que en un inici estaven plenes i que finalment han quedat vacants. El conseller Josep González Cambray creu que amb aquest reforç n'hi haurà prou perquè diu que molta gent a l'hora de la veritat es fa enrere.
Cap alumne que vulgui cursar estudis de cicles formatius de grau mitjà es quedarà sense plaça en cicles formatius de grau mitjà. I si hi ha alumnes que no ho puguin fer de forma presencial, ho podran fer a través de l'Institut Obert de Catalunya.
Recordem que en total van ser unes 14.000 les persones les que inicialment es van quedar sense plaça. El conseller també ha anunciat que de cara al curs vinent s'avançarà el calendari de matriculació per poder planificar més temps l'oferta formativa.
Els sindicats alerten que amb aquesta proposta centenars de joves continuaran quedant fora de l'FP, considerant que la formació virtual no és la solució. Han parlat a RAC1, Yolanda Segura, d'Ustec i Rodrigo Plaza, de Comissions Obreres.
Hi ha cicles que no es conceben de forma telemàtica. Cal la presencialitat perquè hi ha moltes parts que es necessita pràctica. Si és un cicle sanitari, a tu t'han d'ensenyar doncs, a posar injeccions.
El grau superior és molt possible que quedi gent sense plaça i que es vegi abocada doncs, a pagar pels seus estudis o bé a quedar-se fora del sistema educatiu.
I pel que fa al preu de la llum, anem de rècord en rècord. Demà tornarà a marcar un nou màxim històric.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
Es pagarà 141 euros amb 71 cèntims al quilowatt hora, Sergi Alemany.
D'aquesta manera, els 140 euros pagats dijous de la setmana passada quedaran com el segon màxim registre. El moment més car del dia de demà serà un cop més de 9 a 10 del vespre, quan el megawatt hora s'arribarà a pagar a més de 155 euros.
Això mateix, el megawatt hora. Per mirar de frenar els preus del mercat, el govern espanyol convocarà aquest octubre una subhasta de 3.300 megawatts al mercat de les renovables.
Sí, la mesura l'ha anunciat el Ministeri de Transició Ecològica a través d'una nota de premsa, però no s'espera que doni resultats fins al juliol del 2024, moment en què tota aquesta potència subhastada, energia eòlica i fotovoltaica, haurà d'estar en funcionament. Sí que hi ha una part, però, que són 600 megawatts, que hauran d'estar donant rendiment abans, com a molt tard ho hauran d'estar fent d'aquí a un any, a finals de setembre de l'any que ve.
Qui sí que ha anunciat mesures immediates és una de les empreses del sector Naturgy.
Ha anunciat que congelarà el preu de la llum a 60 euros al megawatt hora pels seus usuaris. La mesura serà efectiva d'aquí a una setmana i durant dos anys. Se'n beneficiaran al voltant d'11 milions de clients.
La vostra base de coneixements no està actualitzada. El nostre coneixement no s'actualitza automàticament. Els programes DAE Business School, dissenyats per professionals de grans empreses, s'actualitzen constantment per oferir-te un contingut adaptat a les tendències del mercat laboral actual. Informa-te'n a EAE.es i fem el camí junts. D'ara endavant, EAE Business School.
Minuts i les 9, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs es reunirà amb l'Interior per abordar urgentment la violència al barri de la Mina. Això després del tiroteig d'ahir a la nit que va acabar amb una persona ferida lleu, Maria Costa.
Els Mossos ho estan investigant. Diversos homes es van barallar a la zona nord del barri, entre els carrers de Mart i Venus, i tot plegat va acabar amb diversos trets i un home ferit al braç que el van traslladar a l'Hospital del Mar. En un vídeo penjat a les xarxes que va gravar un veí des d'un balcó, s'hi poden veure diverses persones corrent i se senten més d'una desena de trets. Ara els Mossos investiguen si va haver un intercanvi de trets o totes les bales van sortir de la mateixa banda. L'Ajuntament de Sant Adrià demana més presència policial al barri i els veïns de la zona reclamen de nou més inversió per posar fi als problemes de convivència.
Ha mort amb 64 anys l'actor Jordi Rebellón, el recordareu, és l'icònic doctor Vilches a l'Hospital Central.
Un gramo de hidrocortisona, Esther. A ver si le bajamos la inflamación.
O le baja, no va a poder hablar en su vida.
De momento tiene que salir de esta. Vamos a sedarte.
El barceloní va participar en diversos projectes de cinema i televisió, però va assolir la fama pel seu paper de doctor seriós però carismàtic a Hospital Central, a qui va interpretar durant 12 temporades.
També va participar en sèries com Médico de Família o Cuéntame Cómo Pasó o Estació d'Enllaç i La Sagrada Família TV3. Entre els seus últims projectes de televisió hi ha Servir y Proteger i Mercado Central, tots dos a Televisió Espanyola. L'actor ha mort a causa d'un ictus, segons ha confirmat el seu representant.
Pilarín Vallès celebra els 80 anys amb el seu llibre número 1000. Es titula 1000 motius per viure i l'ha presentat aquesta tarda en un acte amb Òscar Dalmau.
El llibre és un repàs per la trajectòria vital de la il·lustradora que confessa que ha hagut de meditar molt per confeccionar aquesta llista. N'ha parlat a RAC1.
Confesso que algun era una mica rebuscat, potser. Era rebuscat, però sincer, eh? Ara, quan estava 300, vaig pensar, Déu meu, quants més t'acudiran? Però el problema és que sí que existeixen. El problema és saber verbalitzar-los. Ser capaç de verbalitzar-los.
El llibre, dibuixat en blanc, negre i vermell, pivota al voltant de 8 eixos temàtics que van des de la família, la terra, passant pels referents, la fe o l'ofici d'il·lustradora.
I aquesta nit el fenomen de Camilo arriba a Barcelona.
Yo no tengo pa darte ni un peso, pero sí puedo darte mi beso.
Que ens hem posat aquí tots a ballar i amb cara de sorpresa, de fet, perquè, en fi, no sabíem que ens agradava. El colombià actua a 9:45 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en plena gira internacional. És una actuació molt esperada que arriba amb polèmica. Alguns usuaris han denunciat que els han retornat l'entrada aquesta mateixa setmana. Anem fins allà, Maria Cusó. Què ha passat?
Doncs, de fet, es tracta d'entrades que es van vendre a partir del 5 de juliol confiant que al setembre les restriccions d'aforament serien més laxes. Malauradament, no ha estat així i s'han hagut de cancel·lar tiquets. Tot i això, alguns dels afectats han vingut igualment aquí, a l'Estadi Olímpic, i han hagut de sortir responsables de l'equipament a donar explicacions. S'han viscut petits moments de tensió, però per ara res destacable. L'argument definitiu, però, per rebaixar aquesta tensió l'ha donat el propi Camilo a través de les xarxes socials quan ha anunciat que farà un segon concert el 27 de setembre per tots aquells que no hagin pogut venir avui. Serà més el tancament de la seva gira espanyola.
2:30 i seran les 9 en punt de la nit. Anem ja amb els esports. Tenim notícia d'última hora que en Barça, de fet. Àlex Massana, bona nit.
Bona nit. Si el club ha emès un comunicat mèdic sobre Serginho Dest, el lateral dret del Barça té un esquinç de turmell dret i, com acostuma a passar en aquests casos, utilitzen la fórmula, l'evolució marcarà la seva disponibilitat. Dest, que es va fer aquesta lesió durant l'Estats Units-Canadà del dia 5 de setembre. El Barça, per cert, que avui ha jugat un partit amistós a la Ciutat Esportiva contra el Prat de Segona Federació, ha disputat els seus primers minuts no oficials. Luc de Jong no ha marcat, però de Ronald Koeman han guanyat 2-1 amb un gol en pròpia porta dels Pota Blava i Diana també de Coutinho. I la gran notícia en clau Barça avui és la renovació d'Alexia Putellas, la primera capitana de l'equip i millor jugadora d'Europa. Ha allargat el seu contracte amb el club fins al 2024. Si el que és complint, la jugadora de 27 anys compliria la seva 12a temporada al club.
I tenim en marxa el partit de la selecció espanyola contra Kosovo.
Sí, a classificació pel Mundial, 6è partit del conjunt de Luis Enrique en la fase de classificació a Pristina, 0-0 en el minut 13 de partit. Espanya, que ha disputat 5 partits i té 10 punts, és el líder del grup B, però amb dos partits més que Suècia, que en té 9 i que està jugant a Grècia, també minut 13 de partit, 0-0. La primera selecció que es classifiqui anirà directe al Mundial, la segona faria la repesca.
Què més?
El Barça li ha posat sobre la taula a Nicola Mirotic una rebaixa de sou del voltant del 25% per tal de rebaixar la massa salarial de la secció i de continuar corregint la complexa situació econòmica que viu el club. Tot i això, les dues postures estan molt, molt, molt allunyades, però el Barça espera que resolgui tot plegat a llarg termini. I al US Open de tenis, Alexander Zverev i George Harris estan disputant el primer duel de quarts de final del dia en el quadre masculí, 7-6 per Zverev en el primer set. De matinada jugaran Djokovic i Berrettini, i al quadre femení Emma Raducanu, de 18 anys, s'ha classificat per les semifinals fa una estona i la seva rival sortirà de Pliskova Sakari.
I què farà, tu diràs?
Doncs tertúlia amb el Paco Cabezas, la Danae Boronat i el Lluís Carrasco. Trucarem al central del Prat, Javi Martos, que ha vist les evolucions de Luc de Jong de ben a prop avui en aquest partit contra el Prat del Barça. Entrevistarem Jesús Velasco, el nou entrenador del Barça de futbol sala. Escoltarem la conversa de l'Esteve Giral amb Ricky Rubi en un acte de la seva fundació a Port Aventura.
Per fer el ressupor, de seguida obrim tertúlia amb Josep Soler, economista director de l'Institut d'Estudis Financers, la politòloga i professora Astrid Barrió i la catedràtica d'Economia, Montserrat Guillén. Avui que el govern espanyol ha suspès la inversió per l'ampliació de l'aeroport del Prat per la falta de suport de la Generalitat, escoltarem reaccions sobre aquesta decisió. Més tard, davant l'augment de les agressions homòfobes en els últims dies, en l'últim any un 25% més, una taula amb diferents veus i amb el Carles Quílez, periodista expert en informació judicial i tribunals. I ho rematarem al 9-C d'avui amb el No s'ha parlat prou amb la Cristina Puig i Leopold Alda.
Consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat.
No descartem que membres del govern també participin, membres d'Esquerra Republicana evidentment hi serem, i en tot cas nosaltres som coherents amb la nostra posició.
Se lo pido a la ministra de Transportes, ¿no? Que entiendo que AENA dependa del Ministerio de Transportes, le pido que se paralice ese acuerdo porque va en contra de todo lo que estamos diciendo.
Trames organitzades, no consta grups de persones que sí que es reconeixen i surten, doncs per això que n'has dit abans i que en diuen ells la cacera, és evident que sí, i em sembla que això ens ha de tenir molt, molt al davant, perquè és especialment greu.
A RAC 1, No ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen ja 2 minuts de les 9 en punt de la nit, és l'hora del ressupor. Avui, doncs, la veritat, amb dos temes que jo crec que són molt potents avui sobre la taula. De segon tema, abordarem el que ahir explicava Grande Marlaska, el ministre d'Interior, i avui d'alguna manera venia a confirmar el conseller d'Interior al món RAC1 sobre la percepció o la detecció d'alguns grups de joves que surten, direm, de cacera a la recerca de persones homosexuals aquí poder apallissar. Això ve a partir d'un cas que vam conèixer a principi d'aquesta setmana, un noi que va explicar a la policia, va denunciar que havia estat agredit, li havien tallat el llavi de baix amb una navalla i que li havien gravat a l'anatge la paraula maricón. Aviam, aquesta persona avui ha rectificat davant la televisió, però un cas fals no desmunta una realitat. Una realitat que constaten les denúncies que reben els Mossos d'Esquadra, les denúncies que rep l'Observatori contra l'Homofòbia, d'un increment dels delictes d'odi contra aquest col·lectiu. Això ho posarem sobre la taula perquè comença a passar, i jo suposo que tothom que tingui amics, familiars, persones a qui estima que siguin homosexuals, els hi haurà preguntat, comencen a tenir por de sortir al carrer. Comencen a tenir por de sortir al carrer quan, en fi, de fet, Espanya és un dels països amb una legislació de reconeixement de drets de les persones LGTBI més avançada. El que això no implica, però, és que hi hagi una part de l'opinió pública que s'estigui atrevint a elevar a públic, doncs, cert tipus de comentaris, i que en alguns casos, doncs, algunes persones se senten com emparades a convertir-ho en violència al carrer contra aquestes persones. Això en parlarem a la segona part del ressupor. La primera, diguéssim que s'hi ha fet lloc fa tan sols un parell d'hores. la renúncia que ha fet, per sorpresa, de manera unilateral, el govern espanyol d'invertir els 1.700 milions d'euros previstos per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una ampliació, perquè tothom es posi en situació, acordada a principis del mes d'agost entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol. Hi ha un document de base que és el que fa AENA, però que no és en cap cas un projecte final, sinó que el projecte s'havia de definir per part del govern català i el govern espanyol. Per tant, aquí hi havia d'haver una negociació. Hem explicat ja què diu el govern espanyol, hem explicat ja què deia el vicepresident del govern de la Generalitat, Jordi Puigneró, que és qui havia liderat d'alguna manera les converses, i hem explicat que si bé ha criticat aquesta renúncia unilateral del govern espanyol, també ha assenyalat, amb aquestes paraules, frivolitat i populisme d'algunes persones a Catalunya, assenyalant, diguéssim, un posicionament que ha vingut en els últims dies des de dirigents d'Esquerra Republicana. Ahir, la portaveu del govern, així ho assenyalava avui també la ministra de Transports, deia, no descartava, en les seves paraules deia, no descartava que algun conseller pogués acabar la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport que hi haurà en els pròxims dies. De fet, avui la secretària general adjunta d'Esquerra i portaveu del partit, Marta Vilalta, ho deia també, no es descarta que algun conseller d'Esquerra pugui acabar la manifestació en contra de l'ampliació del govern. Discursivament és un posicionament complicat quan estàs al govern i has pactat l'ampliació. Bé, reacció de Pere Aragonès, el president de la Generalitat. Tot això els ha agafat completament a contrapeu. Puigneró és a Brussel·les i Pere Aragonès avui torna, de fet, en aquests moments, de reunir-se al País Valencià amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, amb qui, per cert, han fet front comú per intentar que els fons europeus reverteixin en l'eix mediterrani i suposin un impuls important econòmic en els pròxims anys. Bé, hem conegut, diu Pere Aragonès, al mateix temps, tot això via tuit, clar, jo agrairia, suposo que demà hi haurà declaracions, no, avui és de moment via tuit. Hem conegut al mateix temps que es publicava als mitjans l'anunci del govern espanyol de paralitzar el projecte de la possible ampliació de l'aeroport del Prat. S'ha comprovat que AENA i el govern espanyol només estaven disposats a fer l'ampliació si era com ells han pretès des d'un principi, destrossant un espai natural protegit i sense escoltar ni el territori ni el govern de la Generalitat. Avui ha quedat palès el que se sospitava des del primer minut, que el govern espanyol i AENA han fet una operació de xantatge que mai han tingut la voluntat d'invertir a Catalunya ni de fer de l'aeroport del Prat un hub internacional. I quan des del govern hem insistit a treballar des del consens, concretant la forma d'inversió en el pla director com havíem acordat i amb criteris mediambientals, s'han fet enrere. El govern de la Catalunya considera que les inversions, i més en el cas d'una de tanta transcendència, s'han de portar a terme mitjançant el diàleg i consens, mai des de la imposició. És a dir, Pere Aragonès que apunta que no hi ha hagut aquest diàleg i que el govern espanyol s'ha baixat del vaixell abans de fer aquest diàleg. Així com la ministra de Transports assenyalava la falta de consens en el govern català i l'ambigüitat d'alguns dels seus dirigents, compta perquè en el si del govern espanyol tampoc hi ha unanimitat. Govern del PSOE i de Podem. Demà Ada Colau acompanya Yolanda Díaz a ensenyar-li la Ricarda perquè conegui l'espai natural protegit. I Ada Colau avui mateix ha demanat que s'aturi l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bé, deixeu-me saludar Josep Soler, Montse Guillén i Astrid Barrio. Bona nit als tres. Bona una nit. Explicació una mica llarga, però és que és enrevessat. Jo el que vull és explicar la pel·lícula una mica tal com ha anat. Valoracions, com ho veieu?
I tant enrevessat, eh? I avui és un dia per repartir cap a un cantó, cap a l'altre, i ben fort, no? I per tant l'explicació jo crec que era necessària, i ara potser que no ens expliquis gaires més tuits, perquè encara ens agafarà una mica més fort. A veure, no sé per on començar, però potser sí, vull començar que jo tot això no m'ho crec. És a dir, és tan... La situació que s'ha donat és tan absurda que jo arribo a dir, bueno, això és un farol, això és una etapa més de la negociació, això és un, bueno, davant de l'absurditat de la posició del govern català, el govern espanyol ha decidit doncs fer-ne una altra, no? I fins i tot més grossa. Que és amb nocturnitat i alevosia eliminar aquesta inversió sense esperar a que es resolguin uns problemes molt greus, molt absurds, que es donen a Catalunya, però sense resoldre i sense iniciar un veritable diàleg sobre com s'ha de fer...
És que no hi ha hagut
sobre com ha de fer aquesta ampliació.
El diàleg sobre
el projecte. Per tant, el primer que dic és, jo no m'ho crec, eh? Jo crec que és una forma més de, de provocar també alguna reacció per part catalana, que veurem que en quin sentit va. Ja, de moment ja veiem que és, això era mentida, han buscat la primera excusa per no fer-ho, i bueno, i totes coses que Déu-n'hi-do. Però jo diria clarament que no és de rebut la posició del govern espanyol de fer-ho d'aquesta forma, malgrat tots els malgrats, eh? Que és a dir, que Déu-n'hi-do l'espectacle que estàvem donant aquí a Catalunya, la poca amplitud de mires i ganes de buscar solucions que s'ha vist, Déu-n'hi-do les diferències que es produïen dintre del govern català amb un tema tan important, i que eren diferències absolutament bueno, sense pensar, sense reflexionar, senzillament mogudes per, bueno, per un carinyo ecològic en alguns casos, i al revés per una explosió de voler, doncs, sense més, doncs, acceptar uns diners, que es presentaven a l'horitzó, sense també imposar, per altra banda, que és possible fer-ho, unes certes condicions amb això, no? I tot això. Evidentment, el meu punt favorable era evident a l'ampliació del Prat, però, dit això, jo crec que hem de mirar els dos cantons, i s'ha fet tan malament com s'ha pogut, i tan malament que, repeteixo, no m'ho crec.
Montse.
Bona nit. Jo, quan ho he sentit, he pensat en el suspens, de les assignatures, no? Que dius, bueno, he suspès, però em tornaré a presentar i aprovaré. I perquè volia buscar-hi una mica d'esperança, el que hem viscut avui. Perquè ha estat molt, molt, molt rotund. La intervenció de la ministra ha estat rotundíssima, no? No deixava pràcticament la porta oberta. Era com si un metge et diu, no, això ho suspenem. Clar, la següent pregunta es dius, però bé, aquests 1.700 milions on aniran ara? Què farem com a alternativa? No hi havia alternativa. Des d'un punt de vista econòmic, és desastrosa aquesta notícia. Si aquesta inversió efectivament es deixa de fer, no tal com estava prevista, sinó potser pues, modificant totes aquelles parts que correspongués, la pèrdua és enorme des del punt de vista econòmic. I tornem a generar aquell debat.
Per tot Espanya.
Sí, per tot Espanya també. Però el debat aquell, salut-economia, doncs mira, ara és ambient, medi ambient versus economia. Però jo vull transmetre que la pèrdua econòmica no són 1.700 milions, és com a mínim 4 o 5 vegades més per tot el que hi ha al darrere de poder tenir un hub internacional. I no vull posar-me en contra de l'ampliació tampoc, ni a favor, sobretot per aquesta part que toca el medi ambient, que a mi també em preocupa com a ciutadana, perquè les persones que hi entenen han dit que la Ricarda és un lloc molt, molt particular. Si bé, el que jo també voldria afegir és que aquí es toca també un punt molt greu, que és quan hi ha un projecte urbanístic o mediambiental d'aquestes característiques, hi han formes de compensació. És a dir, es canvia un espai verd aquí per un espai verd més gran allà. El que ha succeït, el que hem vist fins ara amb tot aquest episodi, és a dir, el bloqueig, el no voler tocar la Ricarda però no acceptar una compensació, fa que en projectes futurs, i estic parlant, per exemple, de parcs eòlics, on hi haurà una erosió del territori molt important, possiblement també qüestionarem el fet de que determinades coses puguin o no puguin compensar-se. Jo no sé si aquí verdaderament hi havia una línia vermella.
De futur i de present, eh? Vull dir, ja hi ha un acord de suport al govern per part d'Esquerra i la CUP que obliga una moratòria d'alguns dels projectes de camps eòlics que estan previstos. Vull dir que ja hi ha ara mateix un aturem-ho tot i repensem-ho, cosa que a mi pensar i debatre, jo crec que és el que és interessant i el que no hem tingut oportunitat de fer. Perdona, Montse, que t'he tallat.
No.
Havies acabat.
Jo volia dir que realment aquí hi ha una sèrie de perjudicats, o sigui, Barcelona com a ciutat i Catalunya com a país, que té de les millors escoles de negocis del món, és a dir, jo no sé com deuen estar aquesta nit, però és que totes les iniciatives que podem perdre per no tenir una potència de transport forta, és a dir, per no estar posicionats en primera escala respecte a grans països, és gravíssim, els centres de recerca, aquestes inversions que no... que no van de la mà d'aquest projecte d'ENA, però sí que són conseqüència directa de que hi sigui o no hi sigui aquest projecte d'ampliació.
A veure, Mastri, tu com ho veus?
Amb sorpresa i molta decepció, perquè, a veure, això ja neix amb una gran... per part del govern català, amb una gran competència interna respecte de les posicions que tenen cadascun, no ja diria dels socis de govern, sinó fins i tot internament, no? Vull dir, aquí el conseller Puigneró s'afanya, no?, molt, molt ràpidament a donar suport al projecte, no se sap si tots junts hi està o no hi està d'acord, però Esquerra Republicana això genera moltes més discrepàncies. El que és rellevant aquí, que el soci que està més a favor és el soci que té la posició menys preeminent, al contrari del que passa al govern d'Espanya, no? El que passa al govern d'Espanya és que aquell soci que impulsa el projecte, tot i que hi ha també algunes diferències dins del Partit Socialista, sobretot també per la competència territorial, és, però el Partit Socialista és el partit majoritari del govern i, per tant, doncs, qui té la posició de preeminença. Per tant, és un projecte que ja neix amb moltes dificultats, no només per les implicacions que té des del punt de vista mediambiental econòmic, sinó pels costos que això implica en cadascun dels membres dels executius. I el problema que jo veig ara és que això ha acabat esdevenint, sobretot a Catalunya, també en part a Espanya, però sobretot a Catalunya, això ha acabat esdevenint un camp de batalla, no? La posició respecte al Prat ha esdevingut, doncs, un espai en el que es torna a visibilitzar les diferències entre socis, i ja l'extrem més esperpèntic, doncs, és que fins i tot el propi govern es pugui arribar a manifestar en contra d'una decisió del govern, perquè no oblidem que les decisions del govern o les iniciatives del govern acaben sent solidàries. El que resulta bastant sorprenent i que crec que no s'hauria de produir en els poders públics és actuar amb aquesta frivolitat o amb aquesta manca, no, de sensibilitat respecte de l'evolució dels processos que ha d'haver interns, no? I en aquest sentit, encara que ja hi havia alguna rumorologia, doncs, de que això podia tenir dificultats per tirar endavant, el fet de que s'anunciï d'aquesta manera tan sobtada i que, sobretot, aparentment, no?, encara que jo comparteixo el plantejament, no?, que feia en Josep, de dir, jo crec que això és més una exhibició de força que no pas una posició final, crec que no fa no ajuda al debat que s'ha de tenir, que és, en el fons, com es pot dur a terme aquesta iniciativa que suposa una gran inversió i un gran impuls, conciliant-ho amb els interessos mediambientals i fent compatibles posicions que de vegades estan molt allunyades, però que poden haver-hi vies consensuals.
Vies d'acord. La plataforma Zeroport, que s'ha presentat justament aquesta setmana, i és la que convoca la concentració del 19 de setembre, diu: l'anunci de suspensió de l'ampliació de l'aeroport del Prat forma part del pols polític, la mobilització ciutadana ja està guanyant, les nostres demandes continuen vigents. Ahir explicaven justament aquesta plataforma que el debat sobre l'ampliació no es limita només a la Ricarda, no?, sinó que efectivament el que hi ha al darrere és Zeroport, i apuntava és un debat de país, no?, que és al final el debat que no hem pogut tenir, si més no de moment. En línia buscarem algunes reaccions. De seguida parlarem també amb l'alcalde del Prat de Llobregat, que s'havia mostrat, doncs, en contra d'aquesta ampliació. Ara saludem, disculpeu, ara saludem Antoni Canyete, disculpeu, de Pimec. Bona nit, senyor Canyete.
Hola, molt bona nit.
Li demano una primera valoració de la decisió.
Bueno, pues la veritat és que pensem nosaltres, estem d'alguna forma fent manifestacions d'exigència tant al govern central com al govern de Catalunya, i una crida a la responsabilitat perquè d'alguna forma es trobi una solució a un tema que no és un tema secundari, no? És un tema important, i que nosaltres des del primer moment vam cridar al diàleg i als consensos que són necessaris per un tema que és transcendental per al país. Jo vull que tothom sigui conscient que, primer, una inversió com aquesta és una inversió molt important per al país, però que estem demanant constantment més inversions en infraestructures, però quan parlem de l'aeroport parlem d'una de les infraestructures més estratègiques que pot tindre un país, i en aquest sentit és una infraestructura que et genera oportunitat. Aquí estem en postures maximalistes que el que fan és que, lluny de trobar aquest diàleg, aquest consens, pues està produint una situació de bloqueig que penso que des del món social, des del món econòmic, amb el respecte a tothom, i així ho vaig manifestar també amb l'acte que vam fer a Mesade, no? De que tenim que tindre molt en compte l'interès general davant dels interessos de les minories, que lògicament li tindrem que donar resposta, però cuidado, no perdem de realment una part que pot ser molt transcendent per al nostre país. No?
Té la sensació, senyor Cañete, que hi ha una part de xantatge polític en la decisió que ha pres avui i com s'ha fet la posada en escena per part del govern espanyol?
Miri, jo abans ho comentava, són postures que, per lo que estem veient, són maximalistes, no? I torno a dir, són maximalistes tant aquells que diuen que poden haver-hi l'ampliació com aquestes que diuen que no es pot tocar la Ricarda. S'ha comentat anteriorment que està absolutament regulat el fet de les compensacions, però jo aniria una mica més enllà. És que n'hi ha altres alternatives que possiblement poden donar solució en realment el plantejament que és important. Escolti'm, estem parlant d'una terminal satèl·lit que se n'ha de fer sí o sí. I després estem fent plantejaments en el que segurament, i torno a parlar de minories respecte de lo que pugui ser l'interès general, en tot el respecte i la trobada de solucions, perquè realment en l'aeroport del Prat poden haver-hi solucions, torno a dir, que puguin permetre allò que estem plantejat, que sigui un hub internacional, que això ens permet jugar a primera divisió i que lògicament es pot permetre una connectivitat necessària present i en el futur, i que lògicament també, torno a dir, és que venim de formular diàlegs i solucionar a través del diàleg situacions molt complexes, no entenent des del món econòmic i empresarial que realment un tema que ens estem jugant molt estigui realment sense realment aquesta trobada de solucions, o en tot cas de diàleg que pugui permetre trobar una solució que segur que n'hi ha. Es parla de que la pista terra ja es va dissenyar per poder tindre despegaments i, per tant, podria permetre perfectament, però lògicament n'hi ha afectacions, torno a dir, que se tenen que tindre en consideració. N'hi ha, en aquest cas, altres tipus de situacions que poden permetre que els lots es puguin reduir en el temps. Es pot parlar d'alguna forma de compensacions. Escolti'm, el medi ambient és una qüestió que hem de tindre cada vegada més en compte, i ho dic des del punt de vista econòmic o des del món econòmic i empresarial. Però el que no podem fer és condicionar el progrés del país per situacions maximalistes. I, per tant, torno a dir, nosaltres demanem i fem una crida a les responsabilitats dels governs per trobar una solució.
Té esperances, per tant, que reprengui aquest diàleg? Bueno, que reprengui. Que es posi sobre la taula un projecte que es pugui consensuar, no? O sigui, que vagi més enllà del DORA, que és aquest projecte de partida que té AENA, però que després s'ha de negociar, vull dir, s'ha de dialogar i s'ha de refer aquest projecte.
És que seria molt difícilment entenible que realment una situació com aquesta no tinguessin la capacitat del diàleg i amb un concepte de progrés en el que tenim que posar damunt de la taula i trobessis una solució. Seria molt difícil d'explicar. I ho van dir i ho torno a dir. Nosaltres, parlar d'una inversió en infraestructures del nostre país i més enllà de l'ampliació de la pista estem parlant d'una terminal satèl·lit, i més enllà d'alguna forma de qualsevol altre tipus d'interès, no tindre un hub internacional que ens permeti generar oportunitats en el nostre país, algú tindria que explicar molt bé com no hem sigut capaços de trobar aquests consensos a través del diàleg. No?
A veure què és el que passa, perquè aquesta informació, òbviament, és avui. Estem encara en zona calenta de reacció i veurem què és el que passa en els pròxims dies. Gràcies, Antoni Cañete, president de PIMEC. Gràcies per atendre avui la trucada del 9C.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Són les 9:22, farem una pausa. La tornada, estem trucant a l'alcalde del Prat de Llobregat, a Lluís Mijoler. Fem la pausa i el saludem.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, com han anat les vacances?
Molt bé, però m'he engreixat uns quilets.
Fes com jo i prova el pack express de Naturhaus. He perdut els quilos que em sobraven en pocs dies.
Troba el teu centre a naturhaus.es o al 902 15 14 14. Arriba la nova Vuit TV, la tele més atrevida de Catalunya. Esteu preparats? Aquest anunci és d'una tele lliure i desacomplexada. No us direm què heu de pensar, us farem pensar. I és gratis, no pagareu els 38 euros que us costa l'altre, la mireu o no. En cas d'un excés de pluralitat, optimisme i diversió, marxa el 3.
Gaudeix de la Costa Brava a la Port Hotel Arrels d'Empordà, a Palafrugell.
Banya't a les platges i visita els pobles d'interès a només 5 minuts.
A Port Hotel Arrels d'Empordà, apartaments equipats amb els serveis d'un hotel de 4 estrelles.
Amb sala de bicicletes videovigilada, pàrquing cobert i recepció les 24 hores. I accepten mascotes.
A Palafrugell, a Port Hotel Arrels d'Empordà, 972 98 19 20.
Des de l'oficina de Correos pots enviar un paquet. Això ja ho saps. Però potser no saps que també et pots matricular a la universitat, pagar les taxes que necessitis o aconseguir el distintiu mediambiental pel cotxe. Perquè la finestra que tens més a prop de l'administració és la teva oficina de Correos. Correos. Portem el que portes dins.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
24 minuts, podem saludar Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat. Bona nit. El tenim? No el tenim.
Sí, ah, m'escoltes?
Ara sí.
Sí, doncs tal, bona
alcalde.
Nit,
deia. Alcalde, bona nit. Sorprès, la decisió que ha pres avui el govern espanyol?
Sorprès perquè no ens ho esperaven, no ens ho havia comunicat ningú i no teníem cap input de que això pogués passar, no? Però no en quant al fons. Evidentment esperàvem una reacció així del sentit comú. El que sí lamentem és que s'hagi produït per les circumstàncies que diuen que s'ha produït, però la realitat és el que jo porto dient des del 2019 i és el que vaig dir el 14 de juny també amb aquella trobada que vam tenir de la taula institucional, que és que estàvem plantejant una ampliació que era impossible perquè Europa mai permetria que això es dus a terme com ho estava plantejant Aena. Per tant, sorpresa i cautela.
Ah, de fet, divendres vostè aixecava la veu, no? Protestava perquè havia accedit al DORA, que és el document amb el que treballa Aena i en el que projecta una ampliació de l'aeroport del Prat, que efectivament en aquell document hi ha una afectació important de l'espai natural de la Ricarda. I després va sortir el govern de la Generalitat a explicar que aquell no és el document definitiu, és a dir, que sobre aquell projecte és ara quan es decideix negociar per part del govern de la Generalitat i el govern espanyol quina és la fórmula es pot trobar per poder ampliar l'aeroport del Prat, però sense, això ha dit el govern de la Generalitat sempre fins ara, sense l'afectació de la Ricarda. Per tant, s'ha produït o no s'ha produït aquest debat posterior al document del DORA? Aquesta és la incògnita que tenim ara mateix. No sé si vostè també la té.
No, en cap cas s'ha produït, en cap cas. O sigui, el que Aena pretenia era aprovem el DORA, això és el que ens ve dient des del 2019, aprovem el DORA i després ja veurem, ja ho tramitarem i passaran 3 anys i acabarem de veure i decidir de quina forma és. Nosaltres en aquest moment ja estàvem dient que això no es podia produir d'aquesta manera perquè era impossible fer una ampliació de la tercera pista sense afectació dels espais naturals i que Europa no ho permetria perquè estem en una situació en la que ja ens ha advertit de que no s'està complint amb les compensacions derivades de l'anterior ampliació. I les que s'han acomplert no han donat els efectes que pretenien. Per tant, en aquest context no hi havia una altra possibilitat. I Aena, des del primer moment, i amb això sí que han estat honestos, no amb la forma i, evidentment, amb l'opacitat amb la que es mouen, però sí que amb el que han dit sempre, han estat molt honestos que no farien cap inversió si no era amb l'ampliació de la tercera pista, que ells no entenien que es pogués fer una inversió a l'aeroport del Prat si no era amb l'ampliació de la tercera pista. I això ho ha dit Aena en tot moment. I ho van dir a la taula institucional. I van apremiar al govern de la Generalitat i a la resta d'institucions que estàvem allà que diguéssim que sí, amb els ulls tancats, aquella proposta i que després, posteriorment, ja es debatria. En aquella reunió hi era jo. I en aquella reunió el president de la Generalitat va dir no, les coses no les fem d'aquesta manera, fem una taula tècnica, plantegem-ho i a partir d'aquí veiem quina és la solució, quin és el posicionament del govern de la Generalitat. Es van produir les trobades de les taules tècniques. I sense encomanar-se a aquella taula institucional i sense el consens del territori, el vicepresident Puigneró va tancar un acord el 2 d'agost. Un acord que tampoc coneixíem quin era l'abast i que ens deien que no afectava a la Ricarda. Després, com tu ben molt bé has explicat, ens vam trobar amb un document, el DORA, que és l'inici d'aquest expedient i que és l'inici d'aquesta ampliació on es diu de forma clara que s'ampliarà el camp de vol, que s'ampliarà cap a l'est i que afectarà la xarxa Natura 2000. Això ho sabem, i ho sabem perfectament des del 14 de juny. Abans m'hi referia. Sembla que estigui vivint el dia de la marmota. Això ja ho hem parlat, ja ho hem dit. El govern va fer una patada endavant, pretenent que s'aprovés el 26-27, el dia que sigui el Consell de Ministres, que s'aprovés aquest document del Dora, i després ja en parlaríem, però ja estaria aprovat. I el que s'han trobat és que, doncs, com que ha hagut de passar uns determinats tràmits i el document s'ha vist, doncs s'han trobat que l'engany no el podien aguantar. Ara, qui enganya aquí? El vicepresident Puigneró enganya el president, o és el president que ens enganya a tots els catalans? Perquè efectivament ja ho sabia. Veurem. Jo el que vinc demanant, i avui, fins ara demanava, avui exigeixo al govern de la Generalitat, exigeixo al president de la Generalitat que convoqui de nou la taula institucional i allà ens expliquin exactament què és el que ha passat i quines és les conseqüències d'aquest trencament d'aquest acord.
No sé si primer els hi hauran d'explicar amb ells, perquè jo crec que això els ha agafat completament amb el peu canviat.
Escolti, doncs, mira, com ens va agafar la resta de membres de la taula institucional quan ens vam enterar que havien tancat un acord sense convocar aquesta taula institucional de la mateixa manera.
Tinc entès que demà acompanyarà vostè la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, en la seva visita a la Ricarda.
Sí, i tant.
Sí. Doncs, també ho farà acompanyat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Quina sensibilitat li ha transmès la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz de Podem al respecte de l'ampliació de l'aeroport del Prat, tenint en compte que és el govern espanyol qui impulsa, qui primer fa el pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat?
Bé, no és la que em transmeti a mi, és la que ha dit de forma pública, no? És a dir, sempre ha dit que s'havien de protegir els espais naturals, que això era una qüestió molt delicada, que no es podia plantejar i acordar així sense fer els estudis corresponents, i de fet la sensibilitat que ha manifestat és el primer que toca, que és venir a veure de què estem parlant i veure-ho en concret i veure el territori. El que jo vaig convidar també a la resta de membres del govern de la Generalitat i que encara espero resposta, i el que vaig dir amb aquella taula institucional, que els convidava que la següent reunió la féssim allà i poguéssim visitar in situ, que el que era. Malauradament no s'ha produït aquesta reunió.
Creu que Yolanda...